Al matí, amb Raquel García, al CUP Blanc.
No hi ha dubte que el cos femení ha estat present infinitat de vegades a les peces artístiques que veiem exposades als museus. En canvi, són molt poques les dones que signen pintures, escultures o fotografies, entre altres obres. Per què? On són totes aquestes dones? Per què aquesta invisibilitat? El cert és que hi ha factors ben diversos que avui no tindrem temps per desgranar, perquè la història de l'art és extensa i complexa. En canvi, avui centrarem la nostra mirada en la discriminació que s'ha fet en les escultores, i per això busquem tota una experta en la matèria, i és la Rosa Dopazo, és professora d'art dels seminaris de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Rosa, et trobàvem a faltar.
Bon dia, jo també a vosaltres, eh? Sí, sí. Escolta, no et deixis el Sant Lleí, eh?
És veritat.
Bona, també.
Doncs aquí feta la reivindicació.
Sí, sí. Jo sempre la faig perquè, per sort, tenim un país en el que hi ha els dos cognoms i no ens deixem a les mares, que altres el perden.
És veritat, i nosaltres, doncs, ja que el tenim, l'hem de reivindicar. Hi ha tota una declaració d'intencions per començar.
Fixa't que una de les escultores que més hem tractat o hem treballat perd el seu propi cognom i agafa el del marit, que és la Augusta Savage. Uh-huh. És una escultora interessantíssima perquè va haver de lluitar contra tres coses. No només el que tu deies, Raquel, que era el fet de ser dona, sinó més el fet de ser pobra, la qual cosa va condicionar la temàtica, però sí els materials amb els que podia treballar. Uh-huh. I després el fet de ser afroamericana. Si tu juntes aquestes tres coses i tens un còctel que sembla mentida, com surt una obra tan preciosa com la que fa ella. Jo recomano que... Clar, a la ràdio no ens veuen. Uh-huh. No es poden veure aquestes obres. Però si busqueu, trobareu unes imatges d'uns nens afroamericans amb uns ulls enormes oberts al món i una seriositat, no entenent el que els hi passava, no? Que pel fet del seu origen no poguessin tenir accés a la cultura o a altres moltes coses. És un tema
important, i que nosaltres avui doncs volíem reivindicar. Abans d'anar desgranant noms, perquè després la gent, com tu bé dius, doncs busquin, googlegin, no?, i trobin doncs més informació, volia que ens expliquessis, perquè clar, ho hem dit, no?, a l'entrada, que la història de l'art doncs ha silenciat, no?, o invisibilitzat a moltes dones, però evidentment almenys coneixem moltes pintores, no?, o fotògrafes, però en canvi en el tema de l'escultura encara sembla que el silenci és més gran. No sé si era perquè era una pràctica més costosa, perquè es considerava també doncs una cosa més d'homes, perquè s'associava també doncs a la força, a la masculinitat.
Sí, 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 claríssimament. Mira, tens la primera etapa, que arriba més o menys fins al canvi amb la Revolució Francesa, tens tots aquests segles d'edat mitjana, primera època d'edat moderna, uh-huh, en la que ens trobem claríssimament senyores que estan treballant en tallers que normalment són del pare i que després passen a ser del marit i no tenen cap mena de problema. Un cas bastant exemplar és el de Luisa Roldán, la Roldana, que va ser molt ben reconeguda, que ella mateixa creu en ella mateixa i que es presenta com una persona capaç de crear amb tota mena de tècniques, pedra, fusta, bronz, tot. I fa una carta al rei, en aquells moments era Felip V, viu en el canvi dels Àustries als Borbons, i la crítica de la seva època li accepta la seva capacitat com a bona escultora. Curiosament, és després, en el segle XIX, quan se senten d'aquesta mateixa persona a dir coses com: bé, per ser una senyora, per ser una dona, ho fa prou bé, o fa escultura petitona a pròpia del seu sexe. És a dir, tens la primera cosa, que és esculpir. Si esculpir vol dir picar pedra, evidentment les senyores no, eh? No tenen força, no tenen... Però hi ha un element més greu, que és el moment en el que passem de que l'escultura, com la pintura, és un simple treball manual, i per tant una artesania, i per tant no es necessita més que mà, mans, i es treballa amb un sistema gremial, per tant, jo puc treballar integrada, encara que no tingui drets, eh? És a dir, no puc ser mestre, no puc signar contractes, això ni pensaments, però puc treballar-hi, i el moment en el que l'artista és un creador i, per tant, fa servir el cap. I això sí que se'ls nega. Eh? És a dir, se'ls nega. I en el cas de les pintores, se'ls nega el cap per crear, però tenen les mans, perquè tothom pot agafar, encara que siguis dona, pots agafar un pinzell delicadament. Però, és clar, al ser escultora, no tens ni el cap per crear, ni tens tampoc la força de les mans per picar. Llavors tenim una època en la que Déu-n'hi-do per exemple, Camille Claudel no va poder estudiar escultura amb els homes. Hi havia una secció per elles, per les dones, perquè es considerava, i Camille Claudel, per exemple, crea obres escultòriques prèvies a les obres de Rodin, que en canvi passaran plenament desapercebudes i es girarà i semblarà que sigui ella la que va remolc del mestre. Llavors, això és molt dificultós, molt, molt...
I a més, ara que comentaves, no?, les seves obres, no?, que recordo de marbre, d'or, no?, dramàtiques, com la seva vida, perquè a més, tot i que és una de les dones escultores més conegudes, no?, a la història de l'art, la seva trajectòria doncs, va ser terrible.
Fixa't, moltes d'elles, és curiós, perquè algunes acaben dient, bé, em rendeixo, ho deixo córrer. És curiós, per exemple, amb artistes, jo que sé, tothom coneix Josep Llimona i, en canvi, la seva filla era escultora. Tothom coneix Sorolla i Sorolla té una filla, Elena, que és escultora. I desapareixen del mapa perquè es casen, tenen fills, formen part de la bona societat i nunca más se supo. Però n'hi ha d'altres que el que fan és lluitar contra corrent, intentar, i al final... I fixa't que moltes d'elles barrejades amb temes de l'amor, es coneix molt la història de Camille Claudel, que a més, curiosament, destrueix ella mateixa la seva obra. Però és que aquí a Espanya en tenim una altra, que és Marga Gil Roeset, que a més està vinculada amb el món de Juan Ramón Jiménez i Zenobia Camprubí, i aquesta escultora, que acaba també, escultora, pintora, gravadora, és fantàstica, té una obra molt potent, acaba destruint la seva pròpia obra, però al mateix temps destruint-se ella mateixa perquè també és suïcida. I és una... O en el cas, per exemple, de la que hem començat parlant, d'Augusta Savage, ella fa una cosa molt bonica, que és dir, en un moment determinat de la seva vida, renuncia a seguir creant ella mateixa, però es bolca en els seus deixebles. I diu alguna així com, jo no sé si he creat alguna cosa realment bonica que deixi petjada en la meva vida, però si he pogut aconseguir que aquests jovenets, aquests més joves, puguin crear, ja he creat obra. Llavors, això és una generositat
fantàstica,
extraordinària.
D'una empatia brutal, no?, de pensar, sí, doncs, sí, jo no vull, no?, que les altres generacions visquin o pateixin com ho he fet jo, no?
El que jo he viscut.
Totalment.
Perquè realment pensa que, per exemple, en el cas d'Augusta Savage, va haver de lluitar no només contra la pobresa, que hi era, i que farà, doncs, que trebarà el poder, per exemple, enviar les seves obres a fundició, les deixa amb guix, amb pàtina i de més, però, a més, ha de lluitar contra l'element racial que fa que, per exemple, guanyi un premi i quan se sap quina és la seva ètnia, se li diu que no. Per què? Perquè és afroamericana. És a dir, és molt trist.
I tinc curiositat perquè, clar, moltes vegades centrem, no?, la nostra mirada en l'art europeu, no?, occidental, com és també, no?, suposo, doncs, l'obra d'aquesta escultora africana. No sé si es nota, doncs, precisament aquestes diferències, no?, de la seva cultura, de la seva situació també social.
Sí, fixa't en una cosa. Ella és la primera que introdueix el cos. Tu deies els cossos femenins. Doncs el cos femení era una cosa que estava molt tractat, però tant si fos el cos femení com el cos masculí, eren sempre cossos blancs. ¿Vale? Curiosament, la que hem parlat abans, Marga Gil, també sí, té representació de cossos negres, però clar, el cos negre no és el, diguem, el prototipus de bellesa. I en canvi, és a dir, aquesta senyora lluita també contra els estereotips, eh? I en tot cas, els negres ja se sap, els afroamericans ja se sap, bueno, pues, si poden sortir, sortiran pues, com molt alegres. I molt... Per això jo feia incidència en aquests nens, que són super seriosos. De fet, Gamin Libal és el retrat d'un nen del carrer, però que mira amb uns ulls obertíssims al món i que està molt seriós. Clar, perquè jo, com li expliques a una criatura que no pot pel color de la pell? Com li expliques? És a dir, no li pots explicar perquè no ho entén, els nens són molt intel·ligents. Llavors, també és curiós perquè una de les obres, ella arriba a tenir un nom important, treballa a Harlem i és una activista i considera que la cultura és la que traurà la gent d'aquell gueto on estan i llavors forma part d'aquest moviment de renaixença de Harlem i vol impulsar la cultura afroamericana. Llavors, clar, genera escoles, genera galeries d'art i fixa't en una cosa que quan li diuen per crear una obra per la Exposició Universal de 1939, resulta que li diuen, bueno, alguna obra que posi en rellevància l'aportació dels negres al món musical. Podia haver fet un cantant de jazz, el que fa? No. El que ella fa és crear una obra molt simbòlica que titula Alça cada veu i canta. Aquest és el títol, els que dirigeixen l'exposició li canvien per l'arpa, perquè realment sembla una arpa creada amb un grup de gospel i canta aquest himne que es considera que és l'himne, com si diguéssim, afroamericà. Però a més, fixa't en una cosa. Aquesta senyora no només va haver de lluitar contra la part econòmica, el que era negre, el que era dona, sinó a més contra una altra que és molt poderosa, fins i tot més que totes aquestes, que és la ment. El pare no volia que fos escultora perquè l'escultura està prohibida, segons ell, per Déu. Era un ministre metodista, molt radical, i ell veia amb molts mals ulls que la filla es dediqués a esculpir imatges. Llavors la filla esculpeix una imatge d'algú que canta i portat per la mà de Déu. És com una mena de... Jo no sé si... La paraula venjança és com molt dura, però és curiós la quantitat d'obres que fan aquestes escultores i que parlen a través de la seva obra reivindicant aquelles dificultats amb les que s'han trobat. Per exemple, Luisa Roldana, Luisa Roldán, la Roldana, crea una obra en ple segle XVII en la que representa l'arcàngel Sant Miquel que està dominant, li posa el peu al damunt i el maltracta, el dimoni. El curiós del cas és que es diu que aquesta talla preciosa, magnífica, els trets de la cara de l'arcàngel Sant Miquel són els d'ella i els trets del dimoni són els del marit, que per cert col·laborava amb ella fent l'acabat de les imatges. És a dir, ella esculpia i el marit era l'encarregat de fer l'estofat, la part del daurà i de més. Però fixa't que és curiós.
És boníssim, perquè llavors podríem dir que en totes aquestes dones, si hi ha un tret característic, no?, d'aquestes escultores, és trobar aquestes senyals de rebel·lia, no?, aquests gestos de reivindicació, per mínims o subtils que puguin ser.
I molt intel·ligents, és a dir, són senyores que estan... Ara, per aconseguir això, s'ha d'estar segur d'un mateix I jo llegia ara, estava preparant d'una escultora actual, que és Valeria Hadida, que deia que per començar a esculpir o per continuar esculpint, primer de tot havies de tenir consciència de que valies, de la teva pròpia vàlua, i després tirar endavant. Perquè si no, te la mengen. És a dir, si no, és molt fàcil, no? Tu no pots, per què? Per això, per això, per això. Ara, el pitjor, tu parlaves de reivindicació i de dificultats. Home, el pitjor del cas és, per exemple, el cas de Renata Lee Sineris, que aquesta senyora va treballar en el moment de puixança del nazisme, va arribar a formar part de les grans institucions d'escultura del país i es va trobar que per decret llei, per llei, va haver de marxar per els seus orígens ètnics. Això és el pitjor. És a dir, que legalment tu no puguis fer el que vols, doncs ja no només per si ets dona o no ets dona, sinó pels teus... O sigui, hi ha sistemes polítics que dificulten legalment aquest treball, i això és molt greu, eh? El que passa és que, curiosament, cada vegada que un artista de cinema guanya l'Os de Berlín, li entreguen una rèplica de l'estatueta d'aquesta senyora. Això està molt bé.
Això és fantàstic, no?
Això està molt
Almenys.
bé.
Sí,
Sí, que
perquè
no
és
es perdi,
capgirar, no?
perquè...
Una mica doncs aquesta situació
Ah,
negativa i ara doncs almenys queda aquest petit
que no es
homenatge,
perd.
que no es
Sí,
perd.
perquè fixa't que, per exemple, en el cas de la Roldana o en el cas d'altres persones, el que ha passat és que han desaparegut. És a dir, s'han anat esvaint, s'han anat difuminant i ningú en sap res de la seva obra, ni d'elles. Llavors, que pugui quedar alguna cosa, sempre és bo, eh?
Totalment. I
Sí.
clar, jo penso, quan és quan comença doncs, a haver-hi aquest canvi, no? De que potser doncs, l'escultura no és una cosa majoritàriament d'homes, no? O que comencen doncs, a agafar
Segle XX, eh?
el segle
Segle,
XX. Ens hem
mira,
d'esperar fins al
segle XX.
segle XX.
Segle XX, perquè abans hi eren... És a dir, jo per mi el pitjor va ser 18 pràcticament. Jo he fet bastanta recerca. 18 pràcticament no hi ha res, o almenys no queda massa constància. I el que és pitjor és el que et deia abans, de que almenys en l'època primera, Edat Mitjana, amb Sabine von Steinbach, o època moderna, com que el sistema de treball era gremial, elles mínimament podien treballar, encara que fos al taller dels pares, dels marits, podien col·laborar. I és més, l'obra era una mica una obra en conjunt, eh? Un feia una cosa, l'altre feia una altra. I van arribar a tenir un nom. Però fixa't en el cas de la Roldana. El cas de la Roldana és molt significatiu. Tu tens un autor, un crític com Palomino, que li reconeix que és molt bona, en sap molt, i ja està. I la crítica del 19, sí, aquestes crítiques que jo et deia del segle XIX, que diuen allò de, bueno, per ser una senyora, amb aquest to així una mica...
Paternalista, no?
Paternalista, una mica... o es va dedicar a fer petites figures, evidentment,
Sí.
quan va començar a treballar pel rei, va canviar el format, va canviar el material, però és perquè el client, no per altra cosa. O sigui, quan era el client, era l'Església Catòlica, que li demanava grans talles de fusta, feia gran escultura. Quan és el rei que li demana una altra cosa, doncs en farà una altra. Però, és clar, aquesta idea de elles no es manté moltíssim i van haver de lluitar moltíssim. Fixa't que, per exemple, aquí a Espanya, el grup de dones que va començar a aconseguir alguna cosa important va ser les que es van anomenar les Sin Sombrero, perquè reivindicaven. Reivindicaven bueno, traiem-nos el barret. És a dir, va lligat amb una cosa que és el demanar vot, vale? El dret a votar. Si jo vull votar és perquè no només vull tenir veu, sinó que el que vull tenir és pensament, que em reconeguin que tinc pensament propi. Per tant, en el moment que jo aconsegueixo això, també aconsegueixo que em reconeguin la meva capacitat per crear obra pròpia, que és el gran tema, per exemple, de Camille Claudel. Per això et feia referència a les seves obres. Per exemple, El petó. de Rodin, tu mires la representació del petó que fa Camille Claudel i és magnífica, però preciosa. Doncs clar, que sigui anterior l'obra d'ella a l'obra d'ella en un any, per exemple, això s'ha tapat. Això s'ha tapat i no s'ha vist. Llavors, aquesta lluita per aconseguir que em reconeguin la meva capacitat de crear obra pròpia i de no anar remolc, això és molt, molt, molt... O sigui, va unit
molt
amb
recent.
El dret a vot.
Escolta, clar, jo penso com suposo que quina feinada, no? També les historiadores, no? Per desgranar, per buscar, no? Totes aquestes dones que s'han intentat, doncs això, silenciar.
Sí, és molt apassionant. La sort que tens, per exemple, en el cas de les primeres, és que hi ha l'evidència, diguem, que dels mateixos escrits de l'època, però el gran buit, el moment en el que hi ha la voluntat de silenciar és el segle XIX, és el segle XVIII-XIX. El XIX amb una perversitat inclosa, que és aquesta de negar-los la possibilitat, és a dir, sí, però bé, però vas a cavall de, sí, però bé, escultura esculpida, és a dir, esculpir, picar pedra, no, dediques a modelar, bé, però tremany gran, no, fes-lo petitó, és a dir, el XIX per mi és... I a partir del 20 i del moment, fixa't en una cosa molt, molt curiosa, que és dret a vot era reivindicat perquè volia dir que les dones podien pensar pel seu compte. L'argument que es va fer servir fins a l'any 1971, Suïssa no va permetre a les dones votar. I l'argument era molt, molt pràctic. I per què hem de comptar doble si amb la meitat ja passem? És a dir, se'ls suposava que votarien el mateix que els seus marits. I per tant, fixa't, molt bé, si vols esculpir, però per què has d'esculpir si ja esculpeixen els homes, no? És a dir, què tens a dir de nou? Doncs, l'altre tema seria, hi ha una temàtica pròpiament femenina o no? Doncs aquí és curiós perquè tu tens escultores que realment no només treballen elles com a escultora, sinó que treballen la temàtica justament femenina. Vale? És a dir, es preocupen per això i per què no? En tens d'altres com, jo què sé, la Mar Solís, tu agafes una obra de la Mar Solís i no saps si és de la Mar Solís o del Pere, el que sigui, perquè no tens per què. Hi ha qui diu que sí, no necessàriament. Però hi ha dones...
O sigui, vols dir que no sempre, no? Que siguis dona, no, vol dir doncs, que es pugui doncs, no reflectir sé. En la teva obra.
Es parlava d'una sensibilitat, d'una... Bueno, doncs hi ha escultora que té obra molt potent, de molt gran tamany, de molt... Però n'hi ha l'altra que sí que es preocupa, per exemple, per treballar el cos femení i l'evolució, per exemple, del cos femení, que és molt bonic i molt curiós. Jo parlava de la Valérie Adida, que és francesa i treballa uns... des dels primers moments de la infantesa de les nenes fins com van evolucionant i com, sobretot, fixant-se amb les caderes i demés. Vull dir que és
tot un món apassionant, la veritat, i suposo que de tot això doncs, la Rosa de Pazó Sanjeí doncs, parla als seminaris d'art i reivindica doncs, aquest paper. Moltíssimes gràcies, Rosa, per fer-nos doncs, això, un petit tast d'aquests seminaris tan fantàstics que impulseu des de l'acadèmia i doncs, fins la propera, que esperem que sigui aviat, que vagi molt bé.
Vale! Adéu-siau!
Al matí, amb Raquel García.